Protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.
Sant Cugat té molta presència al nou govern de la Generalitat. A banda de l'exalcalde Lluís Recoder, ara conseller de Territori i Sostenibilitat, altres polítics que ocupaven càrrecs al seu equip de govern han fet el salt a la Generalitat, ocupant diverses responsabilitats al govern d'Artur Mas. Avui parlem amb un d'ells, l'exregidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Martorell, ara regidor sense cartera i director general d'Anàlisi i Prospectiva al Departament de Presidència de la Generalitat. Xavier Martorell, bon dia.
Molt bon dia.
En primer lloc, expliqui'ns en què consisteix la seva feina al govern d'Artur Mas.
Bé, doncs la meva feina al govern d'Artur Mas en aquests moments consisteix en crear l'anàlisi d'aquells temes estratègics que poden influir en el país, per tant, amb una determinació per part del govern, directament del president i el secretari general del govern, doncs fer un seguiment d'aquells temes que poden tenir una incidència en positiu o en negatiu al país i poder-nos avançar amb la gestió de les polítiques per poder fer front a aquests temes.
Pel que ens diu, vostè serà d'alguna manera els ulls d'Artur Mas.
Vol ser uns ulls anticipats. El que pretén és tenir una capacitat de poder intuir tendències. Allò que està tan de moda, en la moda, valgui la redundància, doncs en la política també s'existeix, això en altres governs existeix, grans corporacions mundials també les tenen, i per tant és poder preveure tendències o indicis que puguin marcar-te canvis o que puguin ser positius o en algun cas negatiu, per tant poder fer ajustos a les polítiques per poder respondre.
Explica'ns una mica com funciona el dia a dia de la seva àrea de feina, quin equip compta o quins recursos té a la seva disposició.
Bé, els recursos i l'equip s'està fent. Aquesta direcció general ja existia. L'únic que passa és que aquesta direcció general fins ara feia els discursos del president Montilla. Per tant, l'enfoc és completament diferent. Hem començat a crear una petita estructura, no sobrepassarem les 5 persones, no creiem que necessitem més, i el que sí és que hem començat a treballar molt en transversal amb totes les altres conselleries per tal de que a indicar-los com es té que captar la informació per tal de que pugui ser explotable en àrea de marcar tendències. Estem esperant també a tenir el nou pressupost, ja que, ja et dic, aquesta direcció general només feia discursos pel president Montilla i, per tant, amb el pressupost, que són 50.000 euros, no n'hi havia prou per fer una tendència a prospecció i anàlisi estratègic.
Deixi'm fer potser una analogia fàcil, Vostè és el servei d'intel·ligència d'Artur Mas?
No, en absolut. Jo crec que la intel·ligència està en totes les conselleries, el govern és un cúmul d'intel·ligències. L'únic que pretén aquesta direcció general és poder-se anticipar i mirar molt en transversal. No volem fer el seguiment de la política de les diferents conselleries, jo fa la direcció general de Fres Interdepartamentals, sinó el que volem és poder-se anticipar en els temes estratègics marcats pel president i, per tant, poder llançar avisos a la resta d'intel·ligència que són les conselleries per dir, escolta, cal com s'està movent, que pot ser una oportunitat de negoci per a empreses catalanes, o pot ser un risc perquè hi hagi un país que estigui canviant una tendència concreta econòmica i que pugui afectar negativament a una empresa catalana.
Parli'ns una mica, ja que el tema és anticipar tendències i en sectors estratègics, almenys en quins sectors val la pena centrar-se en el món que ens envolta avui dia?
Bé, jo crec que ara en aquest moment les prioritats són les que ha marcat el govern. Ja crec que hi ha dos grans prioritats, el tema econòmic, o sigui, l'oportunitat de negoci, l'oportunitat que l'empresa catalana trobi oportunitats internes o externes per poder-se desenvolupar, i temes socials que puguin influir. Jo sempre faig ara últimament un anàlisi, que és que si el govern italià hagués previst que una situació de crisi a Tunísia hagués afeblit les seves fronteres i que s'ha trobat amb 5.000 persones de cop, doncs això no és bon i dolent, però sí que l'has de preveure per poder donar una resposta, sigui la que sigui, i això ja ve les polítiques de cada país. Al igual que penso que la Yamaha ja fa temps que a Japó i en altres llocs hi havia indicis que poguessin pensar que això podria afectar negativament el sector de la producció de Yamaha en Europa. Doncs això el que s'has de fer és detectar per veure quines coses pots anticipar-te, com a mínim trucar a Yamaha i dir, què passa, què hem de fer? Per tant, jo crec que hi ha les dues grans potes, molt tema d'oportunitat econòmica i posteriorment tot el tema també de temes socials que puguin influir en la necessitat d'ajustar les polítiques del govern.
Hem d'entendre, per exemple, que la ciutadania que veu els informatius a la televisió, els escolta a la ràdio o llegeix diaris, no té prou informació per veure quins són els reptes o on se la juga Catalunya en els propers anys. Ara estem molt centrats en algunes conseqüències molt immediates de la crisi econòmica, però què hi ha més enllà d'això?
Bé, jo crec que el problema sempre és el mateix. Quan tens una necessitat peremptòria immediata, tu et fixes, i tots ho fem, en el dia a dia. Escolta, si jo tinc un problema per sobreviure, jo que deia en llatí, no? Primum vivere quod philosophare. Mm-hmm. Primer t'has de preocupar de sobreviure i de tirar endavant abans de començar a fer anàlisis. A vegades ens passa que no tenim temps per pensar o per fer un pas enrere i mirar les coses en perspectiva. I és el que pretenem fer des d'aquesta direccional. És a dir, agafar perspectiva, no tenir la pressió de la incidència o la pressió del dia a dia, que altres conselleries i altres departaments i altres direccionals o companys de l'Ajuntament que ara també tenen la necessitat de gestionar el dia a dia per poder donar resposta a un ciutadà o una inversió a més curt termini. I això és el time thinking, no? Agafes perspectiva i pots analitzar amb més tard. La informació existeix. Vull dir, la informació, hi ha moltes maneres d'arribar-hi, però tant existeix. El que necessites és temps per mirar-ho i per no tenir una pressió de una resposta absolutament immediata, sinó adquirir perspectiva i poder analitzar i treballar-ho i després fer una valoració.
Bona part de la feina de la seva direcció general, doncs, consistirà en elaborar informes per la presidència de la Generalitat. Ja sap que sempre això dels informes del govern arrossega polèmica en governs anteriors, informes sobre qüestions doncs, d'una utilitat qüestionable, com a mínim, i també informes polèmics pel seu contingut. Vostè té alguna prevenció en aquest terreny?
No, jo no tinc que elaborar informes, jo no tinc que fer estudis concrets, jo tinc que fer seguiments de temes en concret. Per tant, jo no tinc que fer encàrrecs específics per fer informes, això ho faran les diferents conselleries que tinguin un tema molt més sectorial. Jo l'únic que tinc que fer és que trobar la informació que existeix, treballar-la, analitzar-la i donar-la al govern. Per tant, això no és un informe, és una feina diària que tindré que fer. Però jo no tinc que encarregar estudis ni informes. A més, jo crec que amb la captació jo faré informació, amb la complementarietat que tindré des del govern, el que jo faré serà una visió del dia a dia per poder-li dir al president, escolta, això està canviant, aquí hi ha un indici, aquí hi ha un canvi, aquí hi ha una marca, una tendència, això pot anar derivant cap aquí. Per tant, no tinc que encarregar estudis, no tinc que fer estudis ni de temàtiques rares, sinó que tinc que fer un seguiment extern, d'informació externa, que em permeti complementar la informació que pugui tenir el govern a les diferents conselleries i dir al president, escolta, president, creiem que això pot anar cap aquí. Hi ha una oportunitat, el conseller potser tenia que fer una gestió o la nostra política d'això s'hauria de modular perquè, escolta, resulta que ara, no sé, en el cas d'Itàlia, ens podem trobar amb 5.000 persones que de cop venen fugint i, per tant, necessitarem una atenció de primer nivell. Mm-hmm. Aquesta és la feina.
A part de la informació que procedeixi de les conselleries, quines seran les seves fonts d'informació? On aniran a captar aquests inputs rellevants pel futur?
Miri, el que es diuen fonts obertes. En aquests moments, font oberta és el que està fent les grans corporacions, des d'Acciona a la Caixa, passant pel Banco de Santander, que en definitiva són el que hi ha a internet, el que hi ha en registres públics, el que hi ha en empreses, etc. Per tant, és mitjans de comunicació. Són estructures que donen molta informació, però que s'ha de treballar i posar-les a dir. No n'hi ha prou amb tenir molta informació, vostè que és periodista ho sap, sinó que s'ha de poder polir, treballar i estriar el que és el gra de la palla. Per tant, fonts obertes.
Mm-hmm. Deixem preguntar-li, ja que és membre del govern d'Artur Mas, una mica en general per com està veient aquests primers dies de l'executiu de Convergència i Unió. Fins ara Artur Mas i el seu govern li ha tocat traslladar unes quantes males notícies, sobretot pel que fa a la situació financera que s'han trobat després del govern tripartit. Li cal una bona notícia al govern de la Generalitat?
Jo crec que la bona notícia del govern de la Generalitat és que hi ha un govern que està decidit a fer les coses bé. Jo crec que l'actuació del president Mas i del seu executiu, en la qual doncs, jo m'hi trobo, la seva obligació és primer dir què és el que està malament i de segona obligació és dir com creiem que ho podem solucionar. La bona notícia jo crec que és que sabem cap on volem anar i com ho podem solucionar. I també la bona notícia és que hi ha un govern que no enganyarà. Està dient, escolti, les coses estan molt malament i les coses seran complicades. Bones notícies, escolti, Inditex ja ha dit que ve cap a Tordera i, com diu el president, properament hi haurà més notícies d'aquestes de que un sector empresarial que confia en la nova gestió no es pugui venir a fer inversions. Però jo crec que, malgrat que el primer impacte sigui dolent, deia que tot és restricció, no tenim diners, la bona notícia és que hi ha algú que està dient les coses com són. Escolti, no hi ha diners, no hi ha una solució bona de solvència econòmica, però escolti, tenim la confiança que això pot anar canviant perquè farem això, això i això. Jo crec que aquesta és una bona notícia per ser, i jo crec que aniran venint aviat unes quantes més.
Parlem de política local, perquè vostè s'acomiadarà al finals del mandat del consistori després d'haver assumit les responsabilitats de la seguretat ciutadana a Sant Cugat en un temps doncs, d'expansió de la ciutat i de creixement amb nous sectors. Quin balanç fa del llegat que deixa en aquesta matèria, Sant Cugat?
Bé, jo crec que Sant Cugat és una ciutat que amb les seves coses, no hi ha cap ciutat que sigui absolutament segura, però que vivim amb un cert oasis en el tema de seguretat. Jo recordo que no fa massa anys, abans que jo arribés, vam tenir aquelles onades de robatoris dels silenciosos, i jo crec que això, conjuntament amb l'actuació de la policia local i dels Mossos, s'ha anat atemperamentant i s'han mantingut amb uns índexs de seguretat absolutament tolerables. Que tots voldríem que això anés a menys, indiscutiblement, els responsables i els ciutadans, tots voldríem que això anés a menys. Però si ens emmirallem amb la resta de ciutadans del voltant i els índexs de victimització del que és Catalunya, jo crec que vivim en una ciutat, primer, que té una gran qualitat de vida, i té una gran qualitat de vida perquè té, en part, una bona seguretat. Tu pots viure en una ciutat molt maca, però si no hi ha seguretat no tens qualitat de vida. Jo crec que en aquests moments la situació de seguretat és absolutament assumible, tolerable, i... això sí que és cert, has d'estar terriblement amatent perquè això no pugui canviar, perquè això pot canviar de la nit al matí.
Vostè ha fet una defensa reiterada del sistema de càmeres de videovigilància, que encara no el tenim a punt.
No, encara no està, és un problema tècnic de que l'àrea tècnica de mitjans tècnics, per valga la redundància, ha tingut alguns problemes tecnològics, però és igual, això es posarà en marxa i continuarà abundant amb la seguretat. Jo el que continuo dient és que llegint els diaris cada dia veu ciutats que decideixen invertir en càmeres com un complement, no com una substitució, sinó com un complement de la seguretat. És indiscutible que això donarà més profunditat a la seguretat, així tots els països i totes les ciutats ho diuen, i que, per tant, jo sóc un fervent i aferrissat defensor de que això coadjuva la seguretat i, per tant, que ens donarà més profunditat, que s'ha de complementar amb presència policial, etcètera, etcètera. Però indiscutiblement redundarà un benefici a la seguretat.
Estem arribant al final d'aquesta entrevista. Vostè ara retorna a la Generalitat. Recordem que ja havia ocupat anteriorment càrrecs de responsabilitat després del seu pas per la política local. Deixem preguntar-li, li hagués agradat ser, per exemple, candidat a l'alcaldia per Convergència i Unió? Jo seguir en política local?
Jo, per mi, sí. La veritat és que sí. Jo crec que qualsevol que s'hagi dedicat a la política municipal té la satisfacció de que amb molta rapidesa veu la seva gestió realitzada i per tant veu l'impacte de les seves decisions, té una exigència alta, però els que em coneixen ja saben que això m'agrada, i jo crec que tenim una grandíssima candidata per part de Convergència i Unió que serà la millor alcaldessa, ja ho és, i serà la futura millor alcaldessa, però indiscutiblement, i cosa que també li agraeixo, ella comptava amb mi, jo comptava poder ser aquí. A vegades les circumstàncies canvien radicalment, quan el president et demana doncs, que vagis al govern, doncs tens que fer aquestes reflexions, i vaig acceptar. Però sí, és una àrea molt maca i és un lloc de la política molt maco.
Xavier Martorell, director general d'Anàlisi i Prospectiva al Departament de Presidència, exregidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament, ara regidor sense cartera fins al 22 de maig. Gràcies per acompanyar-nos a Cugat.cat i fins la propera.
Gràcies a vosaltres, fins la propera.
Protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.